Benvinguts a Música Essencial, un programa de Ràdio Vilafranca dedicat a la música clàssica. El control tècnic està Joan Amat, com cada setmana, i us parla Joan Suairo també, com cada setmana. Avui el programa està dedicat no a un, sinó a dos compositors, perquè ens ha semblat interessant posar-los junts en el mateix programa, donat que són dos compositors que tenen bastantes coses en comú. Estem parlant de l'italià Domenico Scarlatti i l'espanyol i català Antoni Soler. Són dos compositors del segle XVIII, que de fet es van conèixer i de fet un va ser alumne de l'altre. I escoltarem primer obres de Scarlatti, que és el més antic dels dos, i després obres d'Antoni Soler. Comencem, doncs, amb Domenico Scarlatti, que va néixer a Nàpols l'any 1685, un any totalment estel·lar per la música, perquè en el mateix any van néixer dos compositors extraordinaris com Johann Sebastian Bach i Georg Friedrich Händel. Per tant, l'estil de Domenico Scarlatti doncs, correspon a l'època, és l'estil barroc, és l'època del barroc, tot i que cap al final de la seva vida ell va evolucionar a un cert classicisme, un estil més proper al classicisme. Scarlatti va morir a Madrid el 1757 i és interessant que en aquella època Nàpols, tot i que és territori italià, però era part dels territoris de la corona espanyola i per això sempre ell va tenir molta relació amb Espanya i amb els reis d'Espanya. De fet, va treballar a la cort espanyola durant molts anys i per això no és casualitat que morís a Madrid. Domenico Scarlatti, que era fill d'Alessandro Scarlatti, un altre compositor important, va ser un dels més grans virtuosos del teclat, especialment del clavecí, del seu temps i potser de tots els temps. La seva obra té molta influència de la música popular espanyola, que a ell li agradava molt, especialment la guitarra. Va compondre òperes, música religiosa, cantates, però sobretot és famós per les sonates que va escriure per clavecí. Va escriure unes quantes, concretament estan catalogades 555, un número impressionant. La major part són en un sol moviment i acostumen a ser obres bastant breus, moltes no passen d'uns 5 minuts. Evidentment, amb 555 sonates i cap de tot, ja trobem una gran diversitat d'expressions, de sentiments, d'estats d'ànim. Es podria dir que cada sonata explica una història diferent. I, a més, són obres que requereixen molt virtuosisme per part de l'intèrpret. Com dèiem, són sonates per clavecí, perquè en aquella època el piano no havia arribat encara, o estava només començant, però, evidentment, es poden interpretar tant el clavecí com el piano. Sonen molt bé en un i en l'altre. I avui escoltarem doncs, exemples de totes dues maneres d'interpretar en tots dos instruments. Bé, doncs, si us sembla, comencem ja amb exemples de sonates de Scarlatti. Comencem amb la sonata en mi menor, número de catàleg 198. És una obra que recorda una mica algunes obres de Bach, algunes suites de Bach per clavecí també. Té un ambient reflexiu, fins i tot una mica trist, i la sentirem en la interpretació al piano de Vladimir Horowitz. Thank you. Era la sonata en mi menor, número de catàleg 198, de Domenico Scarlatti, interpretada al piano per Vladimir Horowitz. I passem ara a la sonata en mi major, número 380, marcada com Andante Cómodo. Moltes d'aquestes sonates no tenen indicació de tempo. Aquesta sí, Andante Cómodo. Aquesta és una de les més conegudes entre totes les sonates de Scarlatti. És una obra plena d'invenció, d'imaginació, d'idees musicals. I l'escoltarem aquest cop sí al clavecí, no al piano, sinó al clavecí, interpretada per Ralph Kirkpatrick, que va ser un gran clavecinista i musicòleg nord-americà i, de fet, va ser qui més va contribuir en la seva època, al segle passat, qui més va contribuir a recuperar la música d'Scarlatti. De fet, el catàleg de les obres d'Scarlatti, aquests números que anem citant, el va crear ell, no? Ell va publicar el catàleg de les seves obres, que, per tant, porten el número de catàleg K, per la inicial de Kirkpatrick, i un número, de manera semblant a com les de Bach porten una BWV o les de Mozart, una K també, però K de Köchel. Bé, i després, sense interrupció, escoltarem una altra sonata, la sonata en si menor, K87, que és una obra molt expressiva, i veureu que té un to reflexiu, també una miqueta com trist, com de pèrdua, interpretada també al clavecí per el clavecinista italià Ottavio D'Antoni. Hem escoltat dues sonates de Domenico Scarlatti. La sonata en mi major K380, interpretada per Ralph Kirkpatrick al clavecí, i la sonata en si menor K87, interpretada per Ottavio D'Antone, també al clavecí. Ara passem a dues sonates més, aquest cop interpretades al piano. Primer, la sonata en mi major K531, que és una obra amable, agradable, lluminosa, lluminosa, amb molt de sol, no? Molt de llum del sol, interpretada per Daria van den Berken al piano, i després la sonata en re menor K1, aquesta seria la primera obra del catàleg de Kirkpatrick, que és una obra, com veureu, que exigeix molt virtuosisme, és francament difícil tècnicament. I recordem el que hem dit al principi, que Scarlatti era un grandíssim virtuós del clavecí, per tant això es nota en moltes de les seves obres, i concretament en aquesta, que la interpretarà Mikhail Pletnev al piano.
Thank you.
eren dues sonates de Domenico Scarlatti, la sonata en mi major 531, interpretada al piano per Daria van den Berken, i la sonata en re menor K número 1, interpretada per Mikhail Pletnev, també al piano. I ja per acabar la part del programa dedicada a Scarlatti, escoltarem la sonata en si bemol major, K529, una altra peça que té molt de virtuosisme i de dificultat tècnica, que de fet a Scarlatti li interessava lògicament demostrar, no, el que es podia fer, les possibilitats que tenia l'instrument, el clavecí. La interpreta Trevor Pinnock al clavecí. Era la sonata en si bemol major, K529, interpretada de Domenico Scarlatti, interpretada al clavecí per Trevor Pinnock. I amb això acabem la primera meitat del programa, que és la dedicada a Domenico Scarlatti, i passem ara a la segona meitat, que dediquem a Antonio Soler, o Antoni Soler, músic català, que va néixer a Olot, a 1729, per tant, era bastant més jove que Scarlatti, que va néixer a 1685, tenien més o menys 43-44 anys de diferència, i va morir a l'Escorial a 1783. Per tant, ell està una mica a cavall entre el barroc i el clàssic. Va conèixer, es pot dir que va estar en aquesta època de transició. Se'l coneix molt habitualment com Padre Soler o Pare Soler, perquè era un sacerdot, es va ordenar sacerdot, de l'ordre dels Jerònims. I, a més, va estar molts anys com a organista de l'Escorial, per això va morir a l'Escorial. De manera que també va tenir molta relació amb els reis d'Espanya i amb la cort espanyola. Aquest és ja un punt en comú amb Scarlatti. Va conèixer Scarlatti, va estudiar amb ell, de fet, a l'Escorial, va rebre lliçons d'ell, i això es nota en la seva obra, clar, i en el seu estil. Quan Soler estava a l'Escorial, Scarlatti doncs estava treballant, com dèiem abans, per la cort del rei d'Espanya. L'estil de Soler es nota de seguida que té una clara influència d'Scarlatti, però també té un llenguatge propi, és a dir, no és una imitació en absolut, no? Sinó que Soler va desenvolupar un llenguatge propi molt, molt, molt diferenciat. Va escriure tot tipus d'obres, obres per orgue, villancicos, música religiosa, lògicament, perquè era part de les seves obligacions, no? del càrrec d'organista de l'Escorial, quintets, etc. Però també, com a Scarlatti, se'l coneix sobretot per les sonates per clavecí, on també inclou, igual que Scarlatti, inclou elements de música popular espanyola. No va escriure tantes sonates com Scarlatti, però déu-n'hi-do, va escriure prop de 150, no està malament, i la majoria, com les d'Scarlatti, també són en un moviment, només tenen un moviment. Sabeu que les sonates clàssiques acostumen a tenir tres o quatre moviments, les de Beethoven, les de Mozart, les de Schubert, però en aquella època, en l'època d'Scarlatti i de Soler, era bastant habitual que fossin només que tinguessin només un moviment. I aquí també podem dir el mateix que abans, van ser compostes per clavecí, tot i que Soler ja va viure en el temps d'aparició del piano i de cada cop el piano tenir més presència, no? I més importància. Per tant, ell, diguem que va conèixer tots dos, no? I moltes d'aquestes sonates s'interpreten tant en clavecí com en piano, i també aquí veurem, o escoltarem més ben dit, escoltarem exemples d'interpretació amb els dos instruments. Bé, doncs comencem amb un parell de sonates interpretades al piano. Primer, la sonata 84 en re major, una obra alegre, optimista, interpretada per Alicia de la Rocha, al piano, com dèiem, i la sonata 129 en mi menor, una obra bastant diferent de l'anterior, és una obra com recollida, intimista, tranquil·la, més aviat reflexiva, que ens la interpreta Luis Fernando Pérez al piano. Escoltarem les dues seguides.
Thank you.
Eren dues sonates del pare Soler, la 84 en re major, interpretada per Alicia de la Rocha, al piano, i la 129 en mi menor, interpretada per Luis Fernando Pérez, també al piano. Passem ara a un parell d'obres interpretades al clave, al clavecí. Una no és una sonata, és un preludi, és una obra molt breu, Preludio número 3 en do major, es diu. És una obra molt breu que sembla com una petita introducció improvisada. Realment no sembla ni tan sols que sigui música escrita. I la sonata, a continuació, la sonata 25, en si menor, que és una obra molt interessant perquè té unes harmonies, unes dissonàncies molt curioses, no? molt inusuals, i que fa que soni com una obra molt moderna. Tant el preludi com la sonata ens la interpreten Diego Ares al clavecí.
Thank you.
eren el preludio número 3 en do major i la sonata 25 en si menor d'Antoni Soler, del pare Soler, interpretades al clave per Diego Ares. I ara ja només ens queda dues obres més, dues sonates més del pare Soler. La sonata 89 en fa major, que és una sonata que té així un ambient molt, molt simpàtic, com de dansa i de bon humor. I la sonata número 3 en do sostingut menor, que recorda com si fos una dansa popular, però una mica melancòlica. No és una dansa molt alegre, sinó més aviat una mica melancòlica. I abans d'escoltar aquestes obres, doncs, com sempre, gràcies per escoltar. Us recordem que podeu escoltar qualsevol dels programes que ja s'han emès en la web de rtvvilafranca.cat, que també hi ha una adreça de correu electrònic en cas que vulgueu enviar-nos algun comentari, cosa que sempre ens agrada molt i agraïm molt. I per últim, la propera setmana doncs, tindrem seleccions d'òperes de Verdi, òperes que en general són força populars i força conegudes. Com sempre, el control tècnic ha estat a càrrec de Joan Amat, us ha parlat Joan Sueiro, i us deixem doncs, en companyia del pare Soler i les seves sonates 89 en fa major i número 3 en do sostingut menor, totes dues interpretades al piano per Elena Riu. Que tingueu molt bona setmana.